doncs, pues, els focs que hi ha per ahir, alguns que s'estan apagant, digues-li Podemos o no Podemos, o no ho sé, a partir d'ahir pues, cada un que faci el comentari que crega convenient, no?
Sí, avui pues, podem parlar de, dels possibles pactes que poden llaure i bueno, també un poquet del tema de la comunitat i...
Sí, sí. I pues, però sobretot, sobretot tenim clar que són comentaris sense cap tipus de fidelitat, o sigui, que no tenim la bola de rapel.
Sí, sí, sí.
El meu cap està sense pèls i podem mirar inclús com si fos una bola de rapel, no? Però encara aixina jo froto que froto i no hi ha manera d'averiguar-ho. Però per què? Perquè la política és aixina, fins al dissabte no tindrem clar qui se fica d'acord en qui. Jo ja parlaré quan me toque el turno de Benicarló, he parlat amb molta gent i quasi tots me diuen el mateix, però quan quasi tots me diuen el mateix penso que hi haurà una sorpresa al final. I no ho sé, és la meva manera de pensar, a vegades encerto i a vegades m'equivoco, tinc un 50%, i a partir d'ahí pues, bueno, ja també parlarem de Vinaròs. De Peñíscola, per exemple, pues, no cal, en tots els respectes, però és que és claríssim el que hi ha, en Calis el mateix, en Alcossebre el mateix, vull dir, hi ha pobles que no cal ficar-li ni un minut, però en l'altre pues sí que potser ens dona una miqueta de morbo, no? Albert, tu que eres una miqueta també
morboset
d'això.
Mira, jo sí que és veritat que a Vinaròs, per la part que em toca a mi com a vinarosenc, és que bueno, fins a l'últim moment no se sabrà. Ahir vaig veure la roda de premsa que va fer el PBI, una mica fent-se voler, i jo vaig tenir una sensació que juguen molt en l'ambigüitat. Jo tinc la sensació de que bueno, ells han dit, per començar, que es votaran ells mateixos, que la seva assemblea per unanimitat va apostar per això, per a votar-se ells mateixos, perquè històricament no els havia convingut, està al govern de regidors i no era d'alcalde, tal, bueno. I em va donar molt la sensació de que potser tenen alguna cosa per detrás, ja mig pactat o aparolat, me puc equivocar, evidentment, no? Però la sensació que vaig tenir és que PP acabarà votant al PBI, Vox també, Vox no entraria a l'equip de govern perquè això és una línia roja molt clara que ha dit PBI, perquè vaig veure molta ambigüitat quan parlaven a les preguntes dels periodistes, no sé, m'heu donat aquesta sensació. Igual m'equivoco perquè estem fent suposicions, jo tampoc estic al cap de ningú, però jo per les sensacions que tinc. També jo porto el grup de Facebook de Política de Vinaròs, que som unes 2.500 persones ahir, i he ficat una enquesta de la gent quin govern preferia per a Vinaròs, partint de la base de que el PBI se votava en ell mateix. I bueno, des d'aquest matí quan m'he aixecat, que he anat mirant, parlant en percentatge, hem votat normalment més de 150 persones, aproximadament un 90% preferien un govern encapçalat per Guillem Alsina i un 10% per Maria Dolores, no? Però bueno, això no és científic per a res, vull dir, és una enquesta que es fa per Facebook, o sigui que no té una credibilitat científica i se pot ficar en dubte tot el que vulgui. Vull dir, jo no estic dient que vagi a missa les enquestes que jo puc fer o qualsevol altra persona per internet, ¿vale? Però jo la sensació que tinc esta, i si tingués que apostar a dia d'avui, jo tinc la sensació de que l'alcaldia pot anar per Maria Dolores. És la sensació que jo tinc, però me puc equivocar.
Però pareix mentira, si... En tots els respectes, En tots els respectes. Si se fa una roda de premsa i se diu que no, claro, si després de dir
no,
que no...
No, han dit que no. Han dit que se votaran ells mateixos i els altres que facin el que vulguin.
I la traducció d'això quina és? Pels tontes com
que
jo.
Que tinguin un pacte previ establert...
Però entre els altres?
Tot el que és la dreta.
Home, però és que me dona la sensació de que el primer que has pactat dient
el
contrari és tu.
7 i 2, 9 i 2, 11. No, si es voten en ells mateixos no diuen el contrari, no diuen que votaran al PSOE. El no. PBI diu, mos votarem a nosaltres mateixos.
O sigui, és una qüestió aritmètica, política, matemàtica, diabòlica...
El que està clar és que el que se transmet és un secretisme total, que a veure, Albert manifestava de sensació, tinc la impressió, no han volgut transmetre una idea ferma de que la gent puguem, els vinarosencs en aquest cas, puguem tindre una idea de per on aniran els tiros. El meu van al revés de lo que ens pensàvem en un principi.
Jo vaig veure molt ambigu, és que també els motius que diuen per a no juntar. Diuen, és que fa 4 anys no van voler entrar un govern on està Podemos perquè era extremista. Ara no volem un govern on estigui Vox perquè és extremista. Però no vol dir que des de fora Vox pugui apoyar el que és la investidura sense entrar a l'equip de govern. Això seria coherent per a ells. Però clar, quan hi haurà uns pressupostos que tindran que estar apoyats per Vox, què faran?
Molt difícil.
No, a veure, ahir, jo no sé si dir-ho ara o més que abans, si parlem de València, que ha tingut, que hi haurà un pacte entre el Partit Popular i Vox, i hi ha hagut pues, concessions i rebaixes de pues, no te dic de pantalons, perquè quedaria molt feo, però bueno, el número 1 de Vox pues, ha deixat de ser número 1 en la posició en la que anava pel tema d'una sentència condenatòria d'un
sí,
i tal sí. I però bueno, pues l'home ho ha fet i tal. Però jo per lo que tu dius, i continuo en això, Albert, de que ara està dient l'esquerra de que els pactes del Partit Popular en Vox que són una vergüenza, que són un no sé què, que són un no sé quanto, bueno, collons, perdó per l'expressió, però ostres, si el PSOE ha pactat en tots, vull dir, a veure, parlo a nivell nacional, ja no parlo a nivell de poble ni a nivell inclús de comunitat, bueno,
de comunitat
autònoma,
sí,
podem parlar
sí,
podem parlar
i
perquè,
tant, i tant.
Perquè el tio Ximo a veure, va pactar en tots, a veure, va pactar en tres, el
sí,
pacte del
el
Botànic
pacte.
I tal, i eren tres, i entre els tres pues, van sumar pues, la majoria que necessitava. Si ho passem al col·lega d'ell, que és Sánchez, pues, Sánchez ha pactat absolutament en tots, absolutament
en
tots.
Bildu no, per molt que s'empenya la dreta en dir que ha pactat en Bildu.
No, pues tu me diràs com va ser nombrat president de govern.
Ho vaig dir una vegada, a la moció de censura contra Rajoy, els vots de Bildu no fent punyetera falta perquè guanyés la moció
però,
de censura.
Mira, la gent del carrer, els que aneu a caminar en dos camins, no entenem massa, i jo el primer, però el que sí que entenc és que, a veure, ara resulta que si el PP pacta en Vox és una vergonya. No, no, perdona, poden pactar o no, és lliure.
Sí.
Era Aristòteles qui dia que la democràcia és la menys mala de les formes de govern. Bueno, pues vale, però bueno, que fusione i que s'ajunten qui vulguin. Però en respecte, perquè si tu has pactat antes en republicans, en independentistes, en terroristes
no,
declarats.
En Bildu no s'ha pactat.
A veure, i no ho dic... I no ho dic
però
perdó,
partits.
No, és que si no s'entendrà malament. I no ho dic pejorativament a cap d'aquestes quatre bandes que acabo de dir, que jo ho respeto tot. Que a veure, que hi ha una llei de partits i que els partits són tots democràtics i que els independentistes busquen el que busquen però que és un partit democràtic i està cobert per una democràcia entre tots. Que jo tot això ho entenc, però collona, ara que plegue i resulta que entre el PP i Vox poden fer algunes majories... ara resulta que és una vergonya que no sé què, que no sé quant. Jo sabia que te faria mal tot això.
No,
Albert,
no al contrari, m'encanta parlar de política, debatir, contrastar. Però una cosa que és molt important.
Sí.
Més que noms, hem de parlar de nom de partits, de què farem, per exemple.
Sí.
Han pactat en Bildu alguna llei, però quina llei han pactat? Han pactat en Bildu la independència del País Basc o han pactat que pujarem 200 euros tal cosa? Han pactat en Esquerra Republicana la independència de Catalunya un referèndum? A que no? No, en Esquerra Republicana s'haurà pactat altres coses, però en cap cas res que fiqui en perill la llibertat.
Lleva un parell de delictes que hi havia en el Codi Penal.
Lo de la sedició, tal que això no existia a cap país d'Europa.
Per exemple, bueno, però en Espanya hi havia.
El pacte entre actual que s'ha firmat entre o està per firmar del PP valencià en Vox, a veure, no sabem tot el contingut. L'únic que sabem és que se li ha vetat a una persona determinada.
Correcte. Sí, vale. El número de Vox, sí.
A mi me pareix molt més interessant que pacten idees, que pacten actituds i no persones. Que pacten de, a veure, aquesta postura de Vox respecte al machisme, aquesta postura respecte a la xenofòbia, això m'interessa que pacten.
Jo,
de veritat, soc
molt
la persona.
Jo soc molt romàntic.
Tot el romàntic
que vulguis. I quan dos se casen, és va un idili de futur etern.
Sí, sí.
Vale? Entonces, claro, a partir del primer dia de convivència ja te donaràs compte que els calcetins no se deixen allí, que se deixen allà.
Clar, vale? Els calcetins, jo sempre dic.
Bueno,
jo
això ho m'estic.
Qui els recull?
No, però vull dir que políticament eixa bagatge o eixa viatge o eixa forma de durant 4 anys, que no és més, de matrimoni, pues a veure, s'entendran o no s'entendran?
Però d'entrada...
Si voleu, hem parlat una miqueta de Vinaròs. Si me centro en Benicarló, claro, jo... Els números que hi ha en Benicarló, PP 7, PSOE 5, Benigaflú 4, Compromís 3 i Vox 2, és que no dona pa massa joc. Entonces, el parlebú que hi ha molt per Benicarló és que tots se votaran en ells, i en definitiva al final que manarà el Partit Popular, que és el que més vots ha tret, en minoria, lo qual vol dir que necessitarà els apoyos de PSOE, Benigaflú, Compromís o Vox, pues, pa determinades normes que se tinguin que aprovar en cada un dels plenos. És una forma de govern, és que estem molt acostumbrats a una majoria absoluta de 11. I jo crec que això tampoc és bo. Jo crec que cadascú, i ho dia ara Marita, que a veure, o tu també la setmana passada, programa, a veure, el meu programa porta això. Tu què me dius sobre això? I a començar a negociar, no una, com se diu això, que pegue voltes, no? Una majoria absoluta que siga una roda que ho trenque tot, que nosaltres estem així, ho fem això d'esta manera i si no t'agrada, doncs pues te calles.
Però és que a nivell de poble, el que són les polítiques no tenen la transcendència que poden tenir a nivell nacional. Evidentment, a nivell nacional, un pacte PSOE i Vox seria impensable a nivell nacional, però a nivell local, per què no? Vull dir, ja sé que no s'acceptaria, tal, per la significació, i faig política ficció tal, però és que a nivell local, què se pacten? Infraestructures, ajudes, camins, prioritats, tal, i evidentment hi ha la vertent ideològica, doncs si se subvenciona un col·lectiu determinat que Vox en contra, PSOE a favor, sí que hi ha punts que poden haver una discordància a nivell local, però el pes pesat dels pressupostos a nivell local, per què no fer pactes una mica més oberts? Que entenc jo que a nivell nacional és impossible per tota la macroeconomia que hi ha, no és el mateix la política econòmica, que és la que acaba manant d'un partit socialdemòcrata com el PSOE, que un partit liberal o ultraconservador. O sigui, allò ja sí que és totalment incompatible, però a nivell local, per què hi ha tanta aversió per sigles? No tindria que haver tanta aversió per sigles.
Vols dir que podria hi haure un pacte o t'agradaria o podria ser... Jo vaig dir-ho, i vaig dir no m'apareix aquí en ràdio, d'un possible pacte entre el PP i el PSOE en Benicarló. Per què no?
Per què no?
La gran pregunta és per què no.
És que la política està girant precisament en sentit contrari.
Vale, pues,
este contra este.
Pues és
I a veure qui s'associa als PP
la,
i a veure qui s'associa...
Però parlem de la microeconomia i de la macroeconomia. Mira, la macroeconomia o macropolítica, millor dit, no a la economia, sinó a la política, la macropolítica, la llei del sí és sí. Vale? Se va aprovar per tota la banda de l'esquerra, tal, ha sortit com ha sortit, no entenc més, perquè ja ho han comentat diverses vegades, però al final ha tingut que ser un acord entre el PP i el PSOE per modificar la llei.
Claro.
Vale?
Claro, claro.
Però ha sigut un acord que jo crec que ha tingut el sentit més important, que és el sentit comú. Vale? O sigui, vosaltres no me doneu,
no,
el PSOE s'agira, acaba a l'altre costat i diu, escolta, vosaltres què vos pareix? Pues sí, volem modificar-ho perquè si no, no anem a cap lloc, no, anem a pitjor. I el PSOE pues, bueno, se va sentir obligat a anar a això. Però no se li ha donat la importància que jo crec que té de que el PSOE i el PP puguin pactar una macropolítica d'una llei general que afecte a 40 i pico milions de persones. Vale? Pues això trasladant-lo a la micropolítica dels partits en els pobles, pues és que és molt trist. Alguna vegada ho han comentat, que un representant d'un partit, i jo sé, de partits, i sobretot minoritaris, no dels majoritaris. Els majoritaris, normalment, i en el PP, tinc entès que l'actual líder del PP de la Comunitat Valenciana està donant prou coll o llibertat de pactar en qui creguen convenient. Lògicament, tindrà el de dalt que dir... pegar a votar i dir que sí o que no, i en el PSOE suposo que serà tres quartos del mateix, però partits minoritaris com puguen ser Compromís, com puguen ser partits més arraigats, més en una vinculació més arraigada a la comunitat, des de dalt, a veure, els estan pressionant una miqueta, i no parlo estrictament de Benicarló, I ho sé. Entonces, claro, hasta quin punt un és representant d'un partit en un poble que l'ha votat en ell i després ell no té capacitat per a prendre una decisió que creu que és bo pel poble.
Claro, és que a nivell de, és que a nivell de poble no tindria que comptar. És que les sigles a nivell de poble no tindrien que ser tan decisives, penso jo.
Però la persona, als pobles, absorbeix la sigla,
Correcte.
Vull dir, s'ha menjat la sigla i entonces la gent no vota a lo millor. Vota fulanito.
Sí, sí, Marita, però
que no dic que estigui mal en...
Sí, sí, però a lo millor les
sigles... Però també hi ha el seu perill.
Però a lo millor les sigles se'l mengen en ell. És a dir, anem a ficar a aquesta persona, home o dona, que siga representant d'un partit, que surtiga en tota la bona voluntat a solucionar els problemes del seu poble i tal, i que pues, tinga un arregambre dins de Benicarló o dins de Vinaròs o dins d'on siga, i escolta, i que la gent el vote, ¿vale? I que tinga aquesta capacitat, i que els de dalt li diguin no, però mira, això és aixina, aixina, aixina. Vale, anirem a lo de programa, programa, programa. Vale, d'acord, però és que moltes vegades el programa també és una miqueta... A veure, si tens que pactar, perquè ja ho sabem, que majories absolutes és molt difícil. N'han aconseguit en Càlid, en Peñíscola i tal, però és molt difícil.
Però fixeu-vos, a l'hora de votar, el que ha passat ara, la gent... Mira, les dades macroeconòmiques de l'Estat no se votava ara, en general, eren autonòmiques on era i locals. Comptant que les dades macroeconòmiques a Espanya, reconegut per l'OCDE, reconeguts per un munt d'indicadors de bancs, l'atur, la inflació també està baixant molt.
Són molt bones.
I comptant que la macroeconomia, que és el que al final toca a la butxaca, que és el que... I com dia aquell debat, no?, dels Estats Units, és l'economia amigo, no? Pues és que pareix que han canviat allò de, en compte que és l'economia, no? És que és el discurs fàcil, és que és el que te bote chapote, és que si la, que los violadores que los sueltan, vull dir, que al final els polítics el que van és el discurs d'arribar al cor, no al cap, vull dir, no? És que estem arribant a això, mira, arribant el Goebbels, el famós ministre de propaganda de Hitler, no? Que Hitler sempre és molt recurrent quan a les tertulis i a tot, no? Pues ja se dia, no? Ell fa un discurs que diu, no, és que tu a la gent, o la pregunta meu dia, si saltem d'un a l'altre, no? Que tu a la gent no li has de parlar al cap, li has de parlar al cor, perquè tu quan aniràs a votar, influís més que aquest de Bildu van ficar sat contenents per assassinat a les llistes...
Que no el resultat...
Que no que hagi baixat la inflació, les ajudes, los seres, perquè pensem que el PSOE va tenir que lidiar amb un Covid, va tenir que lidiar amb lo de la guerra, però en el cas de la 2 euros, ara està a 1,30, les dades econòmiques són molt bones. Són molt bones, però la gent a l'hora de votar ha valorat això o ha valorat les sensacions d'estes?
La Irene Montero,
ha valorat també uns factors més emocionals que no pràctics, i això els polítics ho saben, i quan fan els seus discursos van atacar a lo que va al cor, no a lo que va als números, als datos, que sempre Toni me diu que tu vas als datos, és que em van als datos.
Sí, però a veure, els datos són molt gelats, ¿vale?
Bueno,
són el que són,
i més objectius.
Però a veure, el meló...
Tu tens el teu i jo tinc el meu.
Sí, no, està clar.
I el sentiment.
Però el meló no saps si estava o no, hasta que no l'obres i te'l minges. M'explico. En el tema de l'economia, vale, està com està, però estem parlant de macroeconomia. Anem a la microeconomia, anem al poble, anem a la gent del carrer, anem al que aplega a final de mes i no està estalviant diners perquè no pot estalviar diners. Eixa persona se troba en que els lloguers estan cada vegada més alts, en que si té 4 duros al banc, és que el banc no te dona rèdit, és que està tot molt refotut, és que els fills, sí, però mil euristes i venidos a menys, i que, a veure...
Però davant d'això el govern pot fer coses, i què ha fet? Claro. L'SMI, el salari mínim, l'ha pujat de 700 a 1.000 euros, això ho ha fet el govern socialista. A veure, hagués pogut no fer-ho, sí. I ho ha fet.
Però a quin cost?
A quin cost? Home, doncs...
Endeutant un país.
No, és que fa excedia. És que si se puja n'hi haurà més atur.
Endeutant un país.
És que s'ha demostrat, perquè s'assustava, és que si es puja el salari mínim n'hi haurà més atur. Al contrari, ha pujat l'ocupació. O sigui, que el que se preveia que anava en contra de l'ocupació, dades objectives, no ha sigut el cas. Pujar el salari mínim ha sigut un encert. I coses que s'han de regular, la vivenda, llavors la... Sí que ha pujat molt la vivenda, inclús a Barcelona i altres llocs, està prohibitiu, però això perquè doncs, pels pisos turístics, que el que han fet ha sigut... Perdó. Han fet que hi hagi menys oferta i molt més cara, clar, quan menys oferta, més car lo lloguer, no? I la vivenda si la vols comprar.
Sí, terrible.
Sí. Sí, és que, a veure, la vivenda verdaderament està com està, però és que jo crec que, no ho sé, jo tampoc tinc la vareta màgica i m'agradaria tindre-la, perquè moltes vegades, i jo tinc dos fills que a veure, pues que tenen que obrir-se un camí en la vida, no? Entonces, la situació econòmica, jo me fa gràcia quan sento dir de que va bé, de que tot va bé, tal. Això me sona a aquell Aznar, no? Espanya va bé, Espanya va bé. Va bé pa qui va bé, no? Però, ostres, cada un se mira el seu melic i només té que mirar això. Els familiars que té, els diners que té al banc, si és que en té, que potser abans ne tenia més i cada vegada en té menys. I aquestes coses pues, són les que afecten a la micropolítica de cadascú de nosaltres. I després, a l'hora de votar, pues, cadascú, dins de la seva situació d'inestabilitat laboral, d'infraeconomia, de vinc a treballar hores i cobrar poc, de, no ho sé, aquesta sèrie de coses són les que, en definitiva, te fan votar a un partit o un altre, en equivocació o en endevinança, no ho sé, però en definitiva les persones, cadascú de nosaltres, som una veleta que entre tots fem...
Sí, però ara existeix, bueno, ara que se m'ha passat la tos...
Sí, jo estava aquí ja donant-li, dic, que entre se cagarré aire.
No, que me recupero una mica.
Molt bé.
I Cristian molt amablement m'ha portat aigua.
Molt bé, molt bé.
5 euros.
No, el que estava dient, no? Evidentment tenim problemes, hi ha coses que el mercat regula els preus i llavors l'Estat el que ha de fer és vetllar una mica pues, pujant salari mínim si pot, també fent clàusules, clàusula suelo del banc a les hipoteques, també si pot fer uns màxims als lloguers, uns topes, passa que com sempre feta la llei, feta la trampa en tantes coses, no? Està clar que l'Estat...
Feta la trampa, després faran la llei.
També,
crec que primer fan la trampa primer. I després ve la llei.
Llavors, bueno, el que anava a dir, no? El component emocional de quan votes o no votes. Per exemple, fiquem el cas d'un ajuntament, qualsevol, no cal que sigui Vinaròs, qualsevol. Uh-huh. Tu podries ser un alcalde que ha sanejat el deute municipal, que has fet 40.000 obres a carrers, que has, jo què sé, asfaltat camins rurals, has fet de tot. Però tu imagina't que l'últim any, per lo que siga, un regidor teu ha fet un desfalco, un deslit, o que tu mateix... Com a alcalde pues, has fet una cagada i que la gent que se'n recordarà de tot el que tu has arreglat del deute municipal, tot el que has invertit o aquella cagada, que a la millor cagada, però tampoc gran cagada, evidentment si és una gran cagada aquella persona evidentment ha de fotre el camp, però una cosa que no és molt popular o el que sigui. Els bous, per exemple, hi ha pobles que hi ha molta afició als bous. Tu imagina't que aquí l'alcalde fa la gestió del tot, però és antitaurí i treu els bous. Se'n mengen. Se'n menjarien, però que dir los bous com una
comunitat valenciana, molt.
Per molt bona gestió que tu facis de tot, emocionalment, si mos treuen los bous, i la gent que és molt taurina dirà, me treuen los bous, me dona igual que hagis asfaltat el camí rural, que hagis alumbrat, que el deute municipal has passat de 5 milions a 200.000 euros. Me dona igual. M'has tret los bous, no te voto. Vull dir que són aquestes coses que són molt emocionals moltes vegades.
Sí, però tenen en compte una cosa. Mira, jo penso que un polític, perquè la política... Per mi, crec que desgraciadament s'està convertint en una professió i com a professió n'hi ha professions, per exemple, jo mateixa com a abogat, jo si li guanyo 8 plates a un mateix client seré un bon abogat, però el dia que li perga un juí el més segur és que me deixi de tindre com a abogat. I un metge passa el mateix, el que passa és que un metge pues, si no encerta en el pronòstic, potser se li mort i no... Bueno, perden els dos, no? Vull dir en això de que la política té el que té, però un polític té que ser persona. Jo sempre dic el mateix, igual que un professional. Tenim que ser persones. I el que no pot ser és que tu dones la cara davant del teu poble en unes idees, per exemple, tu ara parlaves del tema dels bous, aquí, no sé si era Jordi Pujol, o parlo de faig, se dia de llevar lo dels bous al carrer, en la Ràpita, en el Tebre,
i tal.
I allí, pues, no sé si Jordi Pujol va estar 2 o 3 anys que no va poder anar perquè tenia temor, perquè diu, estos m'agarren i me foten a l'aigua. O sigui, me tiren al riu, no, però
i a la Comunitat Valenciana igual, tema de bous. Igual. De bous estan molt arrelats. Nules, Onda, tot això.
Bé, sí, també el que és el tema de caçar, lo del, com si diu ara que no me surt el... El parany, no? Per exemple,
ah, molt bé, molt bé.
El tema del parany. Sí. Hi ha gent que és molt del parany, està molt assumit socialment per a la nostra zona, el del parany, el que dels bous, i no ho toques. O sigui, tu pots ser un alcalde progressista en quant a aquest tema, quan dic progressista vull dir, o ecologista, medi ambient, que està en contra del parany, perquè el parany el que fa és no discriminar entre les espècies de daus que atrapa. Ara estan dient que si ficaven una goma diferent, perquè així, si era una espècie protegida, la poden alliberar.
Se va modificar la llei, seria artes de costumbre tradicional, ancestral i tal. Bueno, ja se li va ficar una modificació a la llei perquè poguera cabre eixa manera de poder agarrar els pardalets.
Claro.
Però claro, però tot el que passa
final...
per però és que s'ha fet tota la vida, per l'amor de Déu.
Però és que no discrimina. Jo de minut anava amb mon pare al Cepet i hi caia de tot, al Cepet. O al Filat, allò que dius, el Filat.
Sí, i
allò no discriminava. I el parany, afortunadament, tot això ha canviat, però hi haurà gent que això pues, vol mantenir-ho perquè és tradicional. Home, pues, l'ablació del clítoris també és tradicional a certs països i no vol dir que estigui bé. Vull dir, que algo sigui tradicional i costum no vol dir que se tingui que mantenir necessàriament.
Jo no ho comparo.
Hi ha tot extrem. Hi ha tot el referent de que les tradicions.
Hi ha la paraula tradicional, que és cert, és correcte, però no podem comparar una cosa amb l'altra.
Sí, però hi ha tot extrem perquè s'entenga que sigui tradicional.
Un tema cultural.
Sí, evidentment. Sí,
o incultural, bueno, és que no ho sé, perquè
la incultura forma part de la cultura,
clitoris, això és d'una incultura tremenda.
Que forma part de la cultura, de la seva cultura,
però
és una aberració.
Bueno, però fa dos segles se creia en los fantasmes,
les bruixes,
però és que hi ha explicacions i avui en dia se sap. Primera i principal, hi havia molta gent que patia miopia, entonces no havia bé de llum, hi havia una sombra i per ell era un fantasma. I això per la nit, venejant-se, ja hi havia una rama. Però vull dir, lo que abans no tenia explicació i entonces se li donava una explicació fora de la ciència, que seria, pues, era un fantasma i tal.
Les aparicions marianes, que estan de retomerant el sol, que al final ja veus qualsevol cosa.
El sol te cremava la retina.
I ja veus qualsevol cosa en tal de ja apartar la vista d'allí.
Sí. Aquí prop vam tindre el cas de
les coves de
vin romà.
Que va haver una processó que el miracle va ser que ningú se fes mal. És veritat.
O el geperú que tenia una gepa de sal i se va ficar dins de la xarca, I va sortir sense gepa. Claro, la sal s'ha de diluir.
O el cojo de Calanda, que el cojo de Calanda si ha estat a l'església, on ell tenia l'habitació, i hi ha un escut on està la seva cama, que bueno, la va atropellar un carro, va perdre la cama, i ell un matí va sentir una olor de flors i es va despertar en la cama.
Sí,
això és la llegenda del cojo de Calanda. Però és que este home era una mica malaje i no va acabar molt bé tampoc després. Però si heu anat mai a Calanda, a part del Museu de Muñuel, que és molt xulo, i los malacotones que diuen algunos, pues també
de Calanda, los malacotones de Calanda,
tots en Boceta i arregladets, i el pantano de Calanda i tota la zona. Jo estic enamorat de Terol.
I los tambores.
I los tambores de Calanda, molt bé, per supòs.
Tu per allà on hi ha un riu, tu ja t'enamores, perquè vas
a cada vegada n'hi ha menys,
No, ara el que està provent, afortunadament, estem recuperant alguna
cosa. Estem recuperant,
Estem recuperant, però s'ha de mirar a llarg plaç, que una vegada tal no vol dir que sigui això la seguida, d'any en any. De fet, ara ahir vaig sentir, o vaig llegir, que la temperatura de l'aigua al Mediterrani és 2,5 graus superior a l'any passat.
I si que recordeu, és molt,
És molt.
És una barbaritat.
I a l'abril l'any passat també vam tenir aquí ola de calor tan gran, també. Vull dir que ara tingui més fresca, que hagués plogut, no vol dir que això vagi a ser lo normal. Hem de mirar tendències prolongades amb el temps.
I
són les dades. Jo... És que tinc que dir les dades, però és que han d'haver dades per a poder comparar si anem a millor o pitjor, tant com a meteorologia, com a economia, com al futbol, estadística. Este jugador abans feia 20 gols i ara 10. Doncs són dades. Escolta, és que al final hem d'anar ahí.
Bueno, i aquesta és de Podemos que no les volen? La Díaz, que no vol
a Irene Montero, per la meva solució,
ni al paralític, en respecte a lo del paralític, a l'Echenique.
Bueno, que no s'ha acabat les llistes.
Que l'altre dia me deia un, l'Echenique és l'únic que té la cadira reservada. És que també és una miqueta d'humor negre.
Home, un tema important de la negociació a la Generalitat Valenciana és si li donen al final o no la Conselleria d'Educació a Vox. Ho deuen per fet, i avui el Mazón... Sí, això se deia ahir i estava escrit i tot. Que li donaven educació, li donaven agricultura i no recordo què més.
Pues
pues en
a
Castilla-La Mancha,
Bueno, i la presidència del Parlament.
agricultura en Castilla-La Mancha a París, que és
Sant Lluït.
Que és Sant Lluït,
Sant
no?
Lluït,
Perquè el
sí.
tema del tuber
La
tuberculosi.
tuberculosis...
Pare que estiguem fent una miqueta de marxa atràs, però...
Home, marxa atràs no, perquè el govern els ha obligat.
No, no, Europa. Europa, apliqueu
home,
la llei, que s'ha de aplicar...
Home, però el que va fer
el
recurs, però el que va fer el recurs va ser el govern espanyol, però evidentment
no,
Europa...
Sí,
en canvi, Galícia, que també és del PP, està tota la cabanya bovina, està totalment curada perquè s'han fet tots els controls i els veterinaris han fet el que tenien que fer. En canvi, a Castilla i León, els veterinaris amenaçats
Sí,
de
que
no, sí, de no fer.
De que no te'n passes
de rigorós.
De rigorós, muy bien.
Sí, no, i al final els ganaders que es van sentir estafats perquè no es podia fer el que ells se pensaven, van anar a la conselleria a Salamanca, a la delegació de Salamanca, i bueno, contra els vidres destrossat tot.
Sí, sí, sí.
11 policies ferits, un ganadero detingut. Tu imagina't que la manifestació és de gent d'Esquerra pel motiu que sigui. Vamos, policia ferit, un, i manifestants, 30 ferits i 40 a la presó.
Bueno, però pegar-li la volta al calcetí, aquí
no sé, no sé.
Han hi hagut una miqueta de tot, han hi hagut una miqueta de tot i els sindicats no han menejat un
Com que no?
peu. No han menejat un
el
peu.
El pacte que han fet.
O sigui, per l'amor de Déu, però si en França passen la jubilació del 62 al 64 i han cremat no sé quantes faroles, han pegat foc a tot, per l'amor de Déu, no han aconseguit res, però almenys han fet. Però és que així, mos passen del 65 al 67 i tots com a borregos diem de que sí. I no, no, perquè al final estàs fart. Fart, i l'únic que vols és aplegar un moment en jubilat, que crec que mos ho vam guanyar tots,
és que
i ja està. I del 65 al 67, però pa què? Si mos esteu matant poquet a poquet, si cada vegada pleguem menys.
La fortalesa dels sindicats radica en l'afiliació. I aquí a Espanya és que els sindicats estan de capa caiguda.
Però perquè hi ha un preu.
La gent no, la gent no està afiliada, no mos afiliem. I entonces no tenen força.
Bueno, este es un altre no meló, este es un altre meló molt interessant per un altre dia.
No, però
este es un meló molt important.
Però un dia l'obrirem. Un dia l'obrirem perquè, a veure, jo sóc partidari de que els drets laborals se defensen allà on calga, allà on faça falta, però el que no pot ser és el que tu dius, Marita, de que cada vegada hi ha menys gent que se doni d'alta. Primera eixa. Però és que després los governs que van i ven cada vegada, vale? Particularment l'esquerra està abonant aquest camp del sindicalisme, pues en cursillos, en no sé què, en ajudes, en subvencions, perquè no hi haga revolta, perquè tot parega bé.
Alejandro, la dreta i l'esquerra, governs de uns i dels altres.
Jo parlo de últimament, perquè últimament
i de més allà.
Si no fos per sindicats, els xiquets de 8 anys encara estarien a les galeries picant carbó.
Picant carbó.
Els sindicats han tingut una feina...
Han tingut i han lluitat.
No, cal remuntar-se a
les 8 hores. Les 8 hores. A més, que hem de mirar com va néixer el sindicalisme, tota l'evolució que ha tingut, tota la repressió que ha tingut, que ha de variar, que s'han de reciclar, que ara hi ha molts de sindicats corporativistes que no són generalistes, és veritat. Ara hi ha sindicats corporativistes per tot arreu, específics d'ensenyament, de línies aèries, de los... Ara ja no és com abans, que Comissions Obreres, UGT, CNT, agafaven totes les branques i tenien els seus departaments. Ara hi ha molts de sectorials. O sigui, per això també ha canviat molt el sindicalisme tal com el coneixem abans.
Però és que pensa que en la democràcia el que se va fer va ser un voto molt a favor de la llibertat laboral. I van ser els millors edificis que hi havia en Madrid, els dos millors edificis que hi havia en Madrid, un se va donar a Comissions Obreres i l'altre UGT.
Se va tornar, no se li va donar, se li va tornar, no t'equivoques. A la Guerra Civil se van confiscar.
Se van confiscar.
Tots els edificis de, sí. Sí, sí, de sindicats. I quasi tots els van ocupar Falange i demés. I a la democràcia
el sindicat
se li van
vertical.
Tornar.
El sindicat vertical.
Pues les bombes que van llaure...
No es va regalar, se
bombes,
va tornar.
Bueno, les bombes que van caure en Madrid i n'hi van caure moltes,
qui les va
quina
tirar?
Casualitat. Bueno,
qui
les va tirar? Les va tirar...
Les va tirar Franco, que a Madrid te saben els republicans.
Veure, que ne van tirar de tots.
Igual, no, no,
igual
no, no, no t'equivoques, que... no t'equivoques. Els republicans a Madrid no van tirar cap perquè estaven ells.
I a Guernica, no anem més lluny, aquí dins, al Maestrat.
A Guernica, sí.
Aquí al Maestrat.
I se va fer el quadro que este...
Mare meu, si se van tirar, com se diuen, los
Guernica és molt determinat, però Madrid va ser una capital molt
l'operació Estuca i tot
allò. Sí, aquí se va fer l'assaig de lo que després va passar a Guernica.
Però també hi ha molt en dubte això. Sí, va un llibre, un documental, però hi ha molts historiadors que fiquen en dubte que realment això fos així. Ahí hi ha un meló també per obrir.
L'aeroport d'Eixer de la Sénia, perquè primera
era republicà i l'entrada nacional, el 14 d'abril del 38, el van ocupar ells.
I el republicà, però hi havia molts de russos, no m'apareix, no?
Home, tots els avions eren Polikarpov,
Katyuska,
tal.
Correcte, correcte.
Però Katyuska era diferent. No, però los Mosca, no? los que eren los cazas i tot allò. I després aquí hi ha les repliques al camp d'aviació de la Sénia, que està a l'Otun i el refugi antiaeri, està també la torre de mando, bueno, la casa de mando, i se pot visitar, hi ha visites guiades que a l'Ajuntament de la Sénia se pot reservar. I hi ha baquetes a tamany real, però en 2D, de lo que era un Polikarpov i lo que era un Masernich, el 109B-109, si no recordo malament. Mm-hmm. Que la Sénia va ser un punt molt interessant de estratègic, no? per cobrir el Mediterrani, però és que també hi ha camps d'aviació, pues, per exemple, a Vilafamés hi ha un camp d'aviació també, que també hi ha una rèplica, també està
les trinxeres. Però mira que hi ha estat diverses vegades en Vilafamés i no...
A Vilafamés tothom va a veure la pedra aquella, a dalt el castell carlista, que és el que queda ahí. Jo fa anys, quan vaig anar ahí, a Vilafamés, que és molt bonic, aparcava on te donava la gana i puges. Ara són a reserva.
Ah, no està guapa aparcar.
Un pueblo más bonito d'Espanya, tal. I el camp d'aviació, que no el coneix quasi ningú, a mi una amiga me'l va ensenyar.
Jo no ho sabia,
pues sí.
Ho miraré per internet i el buscaré.
De camps d'aviació a la província de Castelló estan catalogats un munt. Passa que molts s'han deixat perdre, tal. N'hi ha un per Atzeneta, si no recordo malament, no per Vista Vella, del Maestrat.
Que queden... A dalt?
Sí, que passa que la pista ja no se veu, però els refugis antiaeris, que n'hi ha dues entrades, que vas baixant i vas fer la curva, tal, que se conserva, que és molt bonico. I, bueno, a mi, com sóc un apassionat de la història, la Guerra Civil m'agrada molt i això ho he seguit molt.
Aquí a Vinaròs hi ha molts de refugis que durant la guerra, de nius, nius ametralladores.
Ah, nius n'hi ha moltíssim.
A Vinaròs n'hi ha la tira.
Jo me'n recordo en Benicarló, en la costa, i aquí a Vinaròs
també n'hi havia. A la Peníscola n'hi havia molt.
I en, ja ho diré, les cases d'Alcanar
també, vale? Molts. També...
estan abandonats, molt abandonats, sí, a Vinaròs. Parlo a Vinaròs.
I és una llàstima en Benicarló també. Però... a la part de darrere del port n'hi ha també, i és una llàstima no haver tingut
Canà,
una política de conservació.
Si diu curiositat, a l'esquerra d'Alcanar, a banda dels dos que n'hi ha, que l'han canviat de lloc total, n'hi ha més tirats, però a la part de dalt, a la muntanyeta, n'hi ha diversos més que van arreglar una escola taller i són subterranis, que són molt bonicos de visitar.
Sí.
Jo parlo dels
que estan allà de dalt de les cases.
A la playa,
les cases.
Que es veuen...
A la rotonda d'entrada, puges cap a dalt.
Sí, ho conec.
Jo parlo dels que hi ha allà, a la playa.
A la platja Vinaròs, ple.
Sí, però...
Però
i per què no s'ha fet una política de conservació d'això? Perquè això no deixa de ser història. Sí. I...
Bueno, ara se fa, i se fica en valor.
Sí?
Ara se fa.
Però no ho sé, millor.
Hi ha dos búnquers a Nules que es va fer els nacionals quan la... quan la batalla de l'Ebre, que és nacional, va ser en cada València, es va pillar a Nules. Com se va per allí el front, pues, per estabilitzar-ho, els nacionals van fer uns búnquers impressionants, que de quatre n'hi queden tres, que jo invito la gent a visitar-los, se poden visitar, estan ficats en valor, hi ha un grafiti de la Falange dins, algun que està molt ben conservat, que té un valor històric molt important. Fa no molt un amic de Borriana li vaig dir que no ho coneixia, va anar, li va ensenyar fotos i li va encantar. Vull dir que la història... han passat 80-90 anys i hem d'entendre, doncs, això era nacional, això era republicà. Hi ha una allà, per la zona d'Alcubierre, a Los Monegros, hi ha la línia Orwell, que va estar George Orwell per ahir, que se conserven un munt de trinxeres.
Xics. Molt bé, jo, ja que han fet un xicotet canvi de política...
Passada la història, eh?
Sí, ja, passada la història, me pareix... Sí. I abans ho comentava jo en Cristian. No, en Cristian ho he comentat de pensar en que... anem de cara a les fires, parlem una mica també de festes i no sempre de política.
Sí, xics, ja...
Les fires a Vinaròs tenen la seva història.
Que avui me penso que
ja mos tallen, ja tornarem el pròxim dia...
No hem discutit, Cristian.
No, avui no hem discutit, a veure si el pròxim dia, el que dia Marita, a veure si podem parlar d'altres temes a part de política.
Safarets.
Sí, més del poble.
Doncs moltes gràcies per vindre,
a tu.
Adéu, Cristian.